Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals a l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
Van a ser uns pressupostos socials, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portavoz del Vaticà, Mateo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions d'una torre del recinte que estava molt degradada.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 3 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem fins al Centre Cultural del Delta de l'Ebre. Parlarem de la calor a la nostra secció de meteorologia amb el nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral. Celebrarem els 15 anys de temps de via a les costes del Garraf, relacionarem la Patum amb el mar i acabarem el programa d'avui anant fins a Eivissa i Formentera. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé, i entre contenta i disgustada.
Per què?
Perquè sempre diem, anem cap a Eivissa, anem, però de veritat no anem. Aquí és on està el disgust.
Mira,
jo vull anar. No, però hem d'anar.
Sí, sí.
No?
Tu agafes el telèfon, truques
sí?
al Xavi de Gispert.
Ah, al gerent.
El director de tot això, sí? I li comentes.
Sí, sí. I li dic així directament, com aquell que no vol la cosa.
Exacte.
No?
I a partir d'aquí, si et diu endavant... Si et diu endavant, doncs jo et diré endavant.
Vols vacances? Ja fem un altre dia de la demà? Fem. Jo no sé si els altres companys... Avui tinc l'oportunitat. Segurament que si no hi són és perquè ja han marxat. Ells ja hi són, ja, Formentera,
Eivissa, sí.
I tot això.
Exacte.
I si no apareixeran després.
Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, Sílvia. Bé, avui, mira, aquí, Suguet, escolta'm, això de fer una cosa junts, jo ho vaig proposar, mig seriosament, mig en broma, de fer un dia, l'últim dia de la temporada, fer la Arran de Mar tots junts, a triar una seu, la vostra, per exemple, o si no, qualsevol de les seus del nostre programa, i fer el programa tots junts en allà. Mira, ara ja ho dic públicament, a veure si els oients també ens engresquen a fer-ho. Què us sembla?
Això estem en conversacions.
Val,
sobre doncs, el tema.
Doncs a veure si fructifiquen.
Molt bé. A veure, què és això de relacionar la Patum i el mar? Perquè la Patum és la festa del foc.
Amiga, això, aquest és l'intríngulis del programa d'avui. A veure, tu ets patumaire, Marina? Sé que t'agrada la festa.
Hi he anat uns quants cops. Ara faré una... impopular opinion. La festa és xula en si, però és una festa extremadament massificada. A mi em sap greu pels bergadans i les bergadanes, pobra gent que hagin d'aguantar tota la gentada que han d'aguantar, i crec que algun dia en això li hauran de posar solució, com ha passat ja en alguns llocs de Mallorca, perquè si no passarà alguna cosa algun dia. I també crec que és una festa que s'ha fet molt de ressò al llarg del temps, perquè està al costat de Barcelona, i que si aquesta festa es fes més llunyet no tindria tant de ressò. Però la festa en si és molt xula, veure-ho, les coses com siguin.
Mira, aquesta segona qüestió ja ho desconec, el lloc on està, si tindria més ressò o menys, això ja no m'hi fico. La qüestió aquesta de la massificació sí que la parlarem. I tu que ja has anat, Marina, ja has trobat alguna relació amb el mar? La Patum amb el mar es fa a Berga, entre muntanyes...
Muntanya.
Què et sembla?
No, no, a més, és tot foc.
Tot foc, tot és muntanya,
sí,
no hi ha cap
relació amb el mar. Fins i tot la temperatura a la plaça sol ser foc, de la calor que sol fer.
Tot correcte. Doncs mira, avui en el programa estigueu atents, perquè descobrirem si hi ha alguna relació entre la Patum i el mar. Entre un dels elements de la Patum, concretament, ja us avanço fins aquí, no llegeixo més. Entre un dels elements de la festa de la Patum i el mar. Hi ha una relació, ho descobrirem avui en el programa.
Fantàstic, estarem pendents d'aquesta relació. Vinga, va, anem a presentar als altres membres de Ràdio Delta.cat i a la Cel Prieto, en Sergi Corral des de Ràdio Escala, i des de Canal Blau Ràdio, la Carla Lanuza, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per les costes del Maresme, explicant que Arenys de Mar ja ha començat la instal·lació de l'estructura per disposar d'una zona d'estacionament i d'un taller de reparació de bicicletes a l'estació de Renfe. Es tracta d'una actuació que forma part del projecte cicloturístic Eurovelo 8 del Maresme, que preveu la instal·lació de diversos serveis a la comarca, Oriol.
Doncs sí, Marina, aquest projecte cicloturístic, gestionat pel Consell Comarcal del Maresme, creua tota la comarca i ofereix estacions de servei als ciclistes en punts concrets del recorregut. En el cas d'Arenys de Mar, es disposarà d'aquesta zona d'estacionament que deies, també un taller de reparació i un espai per rentar la bicicleta a l'aparcament de l'estació de trens, que gestionarà a través d'una aplicació mòbil. Això ho explica l'alcalde d'Arenys, Estanis Forç.
L'Ajuntament d'Arenys es va adherir a dos projectes que són dos, però que semblen un. Un és que serà com un aparcament de bicicletes, en el qual tu tindràs una aplicació que podràs entrar en aquest recinte tancat, podràs deixar la teva bicicleta 24 hores, i allà dintre podràs també, si tens, doncs, que tens una punxada, tot per arreglar. Serà alguna manera que tu d'autoservei, de que tindràs per arreglar-te la bicicleta, i també de netejar. Hi haurà un netejador de bicicletes.
Des d'Arenys de Mar es considera que l'entorn de l'estació és el lloc més adequat per ubicar aquest servei. D'una banda, per orografia del municipi, amb zones de força desnivell, i de l'altra, pensant en la futura pacificació de la Nacional 2, que ha de facilitar i fomentar els desplaçaments en bicicleta.
La nostra orografia fa que som unes rieres que fa molta pujada, eh? Enteníem que el lloc millor per anar amb bicicleta, estem al cantó de la platja, però com sempre, doncs tothom podia accedir fins a aquesta part de l'estació, i a part l'escomesa que es tenia que fer, doncs era molt petita, i per tant era el millor lloc per poder-ho fer. Quan diem que la pacificació de la Nacional 2, que esperem que sigui alguna realitat algun dia, pràcticament totes les ciutats tenen ja encaminat tot el que s'ha de fer, però falta l'esborrany definitiu que comencin les obres.
Precisament, el traçat entre Calella i Tordera, a la part nord, està totalment definit, però falta acabar de definir la resta del trajecte que va lligat a aquesta pacificació de la Nacional 2. Altres municipis de la comarca s'instal·laran, per exemple, punts de càrrega elèctrica, pèrgoles fotovoltaiques, bocs d'aparcament individualitzats o taquilles per guardar objectes. Ho explica el conseller de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme, Xavier Pons Domènech.
Hi ha 17 municipis que estaran en aquesta xarxa de serveis, que, com dèiem, doncs seran des d'estacions de bicicletes fins a punts d'informació com el que tindrem a Premià de Dalt, o punts també d'informació com hi haurà a Mataró. Hi haurà altres infraestructures com illes de frescor, que estaran, doncs, habilitades a Vilassar de Mar, a Malgrat de Mar.
Arenys de Mar ha invertit en aquest projecte uns 17.000 euros amb un pressupost compartit amb el Consell Comarcal del Maresme i finançat en gran part per fons europeus Next Generation.
Tordera acollirà els dies 6 i 7 de juny la 27a edició del Memorial Josep Barceló, un torneig de futbol base que tornarà a reunir equips destacats del panorama estatal.
Exacte. Entre els principals reclams d'aquesta edició hi haurà la participació del Barça, també la Reial Societat i Osasuna. El cartell també inclou el Villarreal, el València, el Girona, el Real Saragossa, l'Andorra i el Club de Futbol DAM. El torneig, organitzat per l'Associació Memorial Josep Barceló, es disputarà al Camp Municipal d'Esports de Tordera i comptarà amb 64 equips de categories sub-10, sub-11 i sub-12 masculines, així com equips de futbol femení i futbol inclusiu. La presentació oficial de l'esdeveniment s'ha fet a l'Esplai de Tordera amb una taula rodona sota el títol El món del futbol base, amb la participació del periodista de TV3 Xavi Torres, Jordi Guerrero, tècnic amb experiència al Girona, també a l'Espanyol i al Sevilla, i Edgar Galán, coordinador de futbol base del Girona. També hi havia Guillem Ferrer, coordinador i entrenador del primer equip del Tordera. La cobenda de la presentació anirà a càrrec de l'Associació Memorial Josep Barceló i de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
Pugem ara fins la Costa Brava. Una conferència a l'Alfolí repassa les darreres investigacions subaquàtiques de Múries. Sergi.
Les darreres prospeccions subaquàtiques al port artificial d'Empúries han evidenciat que la infraestructura es va emprar més enllà del segle V, tal com es pensava, i que va estar en ús fins a l'època medieval. És una de les conclusions que van sorgir de les darreres investigacions arqueològiques liderades pel museu i que s'han exposat en una conferència a l'Alfolí de la Sal amb motiu de les xerrades dels 30 anys de Triumvirat. Durant la trobada no només s'ha exposat el resultat, sinó que també el treball de camp i els objectius d'un projecte que aquest any engega una nova campanya quadrienal. Ens ho explica Ruth Geli, responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.
I el que farem és presentar no només el treball, la metodologia, els objectius del projecte, sinó també els resultats finals i encara parcials, perquè s'inicia ara, en aquest any 2026, un nou projecte quadrianual en el qual doncs, continuem amb aquestes tasques arqueològiques.
La conferència s'ha centrat en els treballs realitzats al port artificial entre els anys 2022 i 2025. La responsable del centre n'ha estat la ponent, qui alhora ha destacat el valor patrimonial de la infraestructura. De fet, l'ha descrit com a única a Catalunya, sigui per la seva proximitat amb el jaciment i la poca fundària, que la dirigeixen a un espai idoni per acollir estudiants d'arqueologia d'arreu del món.
I el que farem és presentar no només el treball, la metodologia, els objectius del projecte, sinó també els resultats finals i encara parcials, perquè s'inicia ara, en aquest any 2026, un nou projecte quadrianual en el qual doncs, continuem amb aquestes tasques arqueològiques.
A bord del vaixell Tetis, durant la darrera campanya, els professionals també han pogut actualitzar la documentació gràfica d'aquest port, uns coneixements que s'han afegit als treballs anteriors liderats per l'arqueòleg Xavier Nieto i que ara es complementen amb la informació del port subsidiari d'Empúries, ubicat a la zona de la Clota, als Riells.
Fins al delta de l'Ebre. La ruta ecoturística Buda and Bike de Sant Jaume d'Enveja torna aquest estiu amb l'oportunitat de conèixer l'illa de Buda a cop de pedal cel.
La ruta inclou una visita guiada en bicicleta, acompanyada també de productes típics de quilòmetre zero i folklore local. Una iniciativa que, segons Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, posa en relleu un dels espais més emblemàtics i fràgils del Delta de l'Ebre.
Buda Bike és el que donem visibilitat durant l'any, però tenim permís del Parc Natural per a fer-ho públic i perquè la gent pugui visitar la illa de Buda. És per a nosaltres una cosa molt important poder donar visibilitat a lo que és una part del delta molt bonica i molt emblemàtica, com és la illa de Buda, i esperem que ho poguéssim continuar fent per molts anys.
L'experiència està organitzada per l'empresa Quatre Camins Lloc de Bicicletes, amb la col·laboració del Parc Natural del Delta. Pasqual Bertomeu, administrador de Quatre Camins, ha destacat que l'objectiu és potenciar un turisme de qualitat i desestacionalitzat a la zona.
La Buda Bike iniciarem al mes de juny, acabarem al setembre, i durant diferents caps de setmana, a l'agost hem doblat perquè tenim més afluència de turisme, i després juny a setembre doncs, un dia al cap de setmana, i també el que volem és desestacionalitzar el turisme, per això comencem al juny i acabem setembre. En principi la previsió és aquestes 8 entrades de l'ordre de 250 persones que puguen aprofitar-se d'esta entrada, que diem que és única, que és un producte de 100% d'ecoturisme, vale? I és un producte molt exclusiu i de molta qualitat que se ven aquí a Sant Jaume d'Enveja.
Un dels atractius d'esta activitat és el seu entorn, l'illa de Buda. Es tracta d'un dels espais més bonics del Delta que compta amb un accés molt restringit i controlat, lliure de vehicles motoritzats per protegir la seva gran biodiversitat. En esta nova edició, l'organització ha decidit concentrar l'activitat i ajustar el calendari a un total de 8 sortides de 25 persones com a màxim, per agrupar millor els visitants i assegurar que cap ruta quedi coixa. El preu d'inscripció costa 30 euros i un 20% anirà destinat a la preservació d'aquest espai.
L'Ajuntament de Deltebre ha interposat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la incoació del nou expedient d'eternament impulsat pel Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic al Litoral del municipi.
El recurs s'ha presentat després que el Ministeri inadmetés el requeriment previ formulat per l'Ajuntament de Deltebre contra la providència d'incoació expedient, publicada el passat mes de gener. Paral·lelament, també han sol·licitat la suspensió cautelar de l'expedient mentre es resol el procediment judicial. La decisió s'ha pres després de l'acord unànime del Consell de Defensa del Deltebre Territori. El nou expedient d'eternament recupera criteris tècnics provisionals de l'any 2020 i deixa de banda els estudis, treballs de camp i modificacions tècniques incorporades durant la tramitació de l'expedient anterior, així com també els acords assolits entre el mateix Ministeri i l'Ajuntament de Deltebre durant l'any 2025. En este sentit, consideren que esta nova incoació genera una greu afectació sobre la seguretat jurídica, l'activitat econòmica i la capacitat de desenvolupament urbanístic del municipi. Entre els arguments que sustenten el recurs, el consistori exposa que la incoació del nou expedient comporta efectes immediats i restrictius sobre els terrenys afectats, ja que suspèn l'atorgament de llicències i autoritzacions en àmplies zones del municipi mentre dura la tramitació del procediment. Això afecta tant activitats econòmiques com projectes públics i privats i condiciona també el desenvolupament urbanístic de diferents àmbits de Deltebre. L'Ajuntament considera que la nova proposta d'atermenament vulnera principis bàsics com la seguretat jurídica, la confiança legítima i la bona administració, especialment perquè reincorpora terrenys que havien estat exclosos del domini públic marítim terrestre arran dels estudis tècnics efectuats durant l'expedient anterior. Anem ara fins les costes del Garraf. Sitges ja té a punt una nova edició de les barraques com a prèvia a la Festa Major de Sant Bartomeu. Serà el 14, 15 i 16 de juliol. La 13a edició s'ha presentat i proposa un cartell ple de noms consolidats, però també proposa fa de propostes emergents i grups locals. L'any passat per les barraques hi van passar 15.000 persones, Carla.
Grups com en Paranoia, Joan Garriga i el Mariachi Galàctic o la senyora Tomassa seran la veu de l'experiència d'unes trajectòries plenes d'èxit a les barraques de Sitges d'aquest any, que arriben a la seva 13a edició. El col·lectiu de les barraques aposta per grups consolidats com aquests o, com han dit a la presentació, de la vella escola, però també donen espais a grups emergents com els Covellencs o Queideu. La música local també hi tindrà cabuda amb el reggae de Senyor Fong, que presentarà el seu darrer treball, el hip-hop del Pa de Cada Dia o BKT Brass Band, que pujarà per primera vegada a l'escenari de les barraques. Ens ho explica Pol Vigó, president de Barraques de Sitges.
Barraques, hem trobat la fórmula perfecta, l'equilibri entre experiència i novells, entre local i vinguts de fora, i tot perquè la gent de Sitges gaudeixi dels dies previs de Festa Major a un espai emblemàtic, com és la Fregata, i rodejats de tothom qui ens vingui, que viurà unes hores 100% sitgetanes.
Les barraques també contemplen una tarda per als més menuts, amb les barraquetes i el folk del Poni Menut, la versió familiar del Poni Pissador. També hi ha un artista internacional, DJ Vandal. Les barraques de Sitges són un espai autogestionat que reivindica la cultura i la música com a sentit de comunitat i d'identitat, i també compromès amb la llengua, un valor que ha destacat l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
Que hi hagi gent de fora que ve aquí, que vegi que aquí mantenim la nostra identitat, mantenim la nostra llengua, mantenim la nostra cultura, per nosaltres és importantíssim. A vegades em fa l'efecte que ens hem d'aferrar molt fort perquè si no se'ns escapa, però gràcies a aquests esdeveniments i gràcies a aquests esdeveniments culturals, diguem, és el que s'aconsegueix. I per això nosaltres des de l'Ajuntament, amb tot el que ens costa, però intentem donar el màxim suport possible.
La presentació del cartell de les barraques de Sitges ha activat el compte enrere per la celebració d'aquest festival en els dies 14, 15 i 16 a la Fregata de Sitges, en la setmana prèvia de la Festa Major.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics de Tarragona. Ho ha avançat la delegada del govern a Tarragona i la directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán. Ja estan operatius i també ja estan integrats al pla, com també el sistema és alert. La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permeten detectar fins a 5 substàncies diferents. Els dispositius estan configurats per mesurar concentracions de toxicitat greu que podrien fer necessari el confinament de la població. Parlem de substàncies com l'òxid d'etilè, el sulfur d'hidrogen, el clor o l'amoníac. S'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port. La delegada del govern, Lucía López Cerdán, ha explicat que ja s'han realitzat les proves pertinents. Diu que els sensors afegiran una capa de seguretat i destaca el seu caràcter pioner.
S'han fet totes aquestes proves, no?, i tota aquesta formació. Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no?, d'anar incorporant aspectes, no?, que millorin, no?, la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
La implementació dels sensors és, de fet, una de les novetats que recull el Pla Secta en la seva darrera revisió aprovada la setmana passada. L'altra és un sistema d'alertes als telèfons mòbils, Les Alert. A tot això, la delegada del govern ha enviat un missatge de tranquil·litat després de l'episodi de sorolls i vibracions per l'aturada del cràquer de Dou.
Tenim sistemes de seguretat que funcionen i que, per tant, treballem de la mà amb les empreses perquè aquestes incidències o aquests incidents, no, que es produeixen a vegades sovint, doncs no vagin a més. I, per tant, jo sí que demanaria que un missatge de tranquil·litat perquè no ha anat a més i esperem que així sigui.
Segons López, es treballa de la mà de les empreses perquè incidents com aquests es redueixin. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació molt canviant pel que fa als vents a tota la costa al llarg de les properes hores, també durant el dijous, i això també farà que hi hagi canvis en l'estat de la mar. De moment, la tramuntana que teníem aquest matí a la Costa Brava i també el vent de mestral que hi havia a la Costa Daurada aniran virant cap a vent de sud o sud-oest, per tant, Garbí, que especialment a la costa del Maresme, del Barcelonès, del Baix Llobregat, bufarà amb una miqueta més de ganes, amb cops que passaran dels 50 km per hora. També aquesta garbinada arribarà a la costa gironina i, per tant, hi haurà una mar creuada. Per tant, déu-n'hi-do, hi haurà una mica de terrabastall, especialment ja mar endins, amb forta maror en molts casos, arran de mar, de marejola, maror. Pel que fa al dijous al matí, un vent encara de sud, més reforçat a la Costa Brava, i de cop i volta durant la tarda i vespre entrarà la tramuntana en aquesta zona gironina, també el vent de mestral a Tarragona i continuarà el xaloc a la costa barcelonina. Per tant, maró o forta maró, en general. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, aquesta hora, pel que fa a incidències, més enllà del volum de trànsit habitual, parlarem d'una via tallada per un accident, la GI-550, a l'altura d'Arbúcies. De moment, tallada en els dos sentits de la marxa, ja es fan desviaments senyalitzats. Pel que fa al volum de circulació, altres punts amb retenció, tenim l'autopista Caixet a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, també, molt puntualment, la C-60 a Argentona, en sentit Mataró, o l'entrada a Barcelona per la C-58, a l'últim quilòmetre, quilòmetre i mig, entre Montcada i Torre Baró. També a les dues rondes tenim trams amb lentitud, amb aturades, la de dalt de Zona Franca, Montjuïc, sentit Trinitat, i de prima, Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. La de dalt, en aquest cas, en sentit Llobregat, entre la zona de Via Júlia i Horta, i més endavant també, en aquest cas, la zona d'Hospitalet, de Diagonal, i a Sant Gervasi, tot això en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. les profunditats de l'actualitat.
Fem aturada al Delta de l'Ebre, en concreta Deltebre, per posar-nos al dia de l'agenda del mes de juny del Centre Cultural del Delta. I per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb la directora del centre, Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Mariola Castanyo, directora del Centre Cultural del Delta, perquè amb ella mos posarem al dia de l'agenda del mes de juny del centre. Mariola, benvinguda a Arran de Mar.
Bon dia.
A veurem esta agenda del mes de juny, bueno, carregada com sempre, suposo.
Carregada com sempre, la meva expressió habitual, carregadeta com sempre.
No podia ser d'altra manera.
No podia ser d'una altra manera. Pues, vols que et comenci a explicar?
Endavant, comencem.
Pues començarem per les exposicions que tindrem a la Sala d'Art del Tart, eh? Pues mira, del 6 al 16 de juny tindrem l'exposició Miniatures Històriques d'Abans a càrrec de Manuel Escurriola Sebastià, que estaran a la planta baixa i se podran visitar en horari de les 5 a les 7 i mitja de la tarda.
Uh-huh.
I del 16 al 22 de juny tindrem una altra exposició que es diu La rehabilitació i la certificació d'eficiència energètica als edificis, que estarà a la primera planta de l'edifici, ai, de l'espai expositiu del TAT, i serà en horari de biblioteca.
Uh-huh. Un tema, mira, sí, diferent.
De la sostenibilitat, sí, i, sí, i del medi ambient. Mm.
Molt necessari avui en dia.
Sí, molt necessari. I ara ja ens posem a partir d'avui mateix, de l'1 de juny, que ja comencem en el taller de dibuix de model al natural a càrrec de la Cristina Montaner, com tots els dilluns. Continuarem en el projecte Cada dia llegim contes en veu alta a la biblioteca i, a continuació, l'Escola Delta, projecte basat en la pedagogia Waldorf, presentarà Comprendre la primera infància, una xerrada viva i pràctica per a famílies amb infants d'un a sis anys, a càrrec d'Angi Rosa Cossio, a l'Espai Eliseo Vives a les 6:30 de la tarda.
Mhm.
El dia 2, continuem en el projecte de Cada dia llegim contes en veu alta a la biblioteca a les 5 de la tarda i a continuació la trobada del Club de Lectura Grans Lectures en veu alta a la biblioteca, que es finalitzarà la lectura del Conde de Montecristo d'Alexandre Dumas, la versió en lectura fàcil, i que està coordinat per la Carme Franc Reus. I després hi haurà una xerrada sobre la novel·la El Conde de Montecristo d'Alexandre Dumas i la seva influència sobre la literatura i el pensament del segle XIX a França, a càrrec de l'Anne Carvall, llicenciada en literatura i filosofia per Sorbonne Université de París.
Uh-huh.
Això serà a les 6 de la tarda.
Així que ja acaben esta lectura, esta segona,
sí,
lectura de, del club.
S'acaba i el tancament és amb aquesta xerrada.
Vale, molt bé.
El 3 de juny i 4 de juny continuem en el projecte de Cada dia llegim contes en veu alta, el dia 5 també, però a més el dia 5 tindrem més cosetes. Tindrem la xerrada sobre la síndrome de Tourette a càrrec de la Sílvia Lleguas a l'Espai Eliseo Vives i serà a les 7 de la tarda. I llavors a les 8 i mitja de la mateixa tarda hi haurà la inauguració de l'exposició Miniatures Històriques d'Abans a càrrec de Manuel Escurriola Sebastià, que com ja hem dit estarà a l'Espai Expositiu del Tart a la planta baixa. Recordem, uh-huh, a les 8 i mitja.
Uh-huh. La inauguració. I abans, sí, esta xerrada sobre el síndrome de Tourette, un síndrome igual una mica desconegut, per aquí ja hem pogut conèixer a la Sílvia Lleguas, ja m'ho has explicat en altres ocasions, i bé, molt necessària la difusió que està fent.
Molt, molt, perquè és necessari que tothom conegui esta diversitat de malalties minoritàries, però que per ser minoritàries no menys importants.
Correcte.
I pel respecte, també. Continuarem, sí, el dia 8 de juny, que ja torna a ser dilluns, tornarà a ser dilluns, en el taller de dibuix de model al natural, i el projecte de Cada dia llegim contes en veu alta, igual que el 9 de juny, el 10 de juny i l'11 de juny. Però, a més, l'11 de juny tindrem la presentació del llibre Libera, de la Marta Pulido i el José C. Altava, a l'Espai Eliseo Vives, a les 7 de la tarda.
Uh-huh.
I el dia 12, les lectures en veu alta, com ja he dit, que seran cada dia, fins a la data que diré, i després ja tenim el curs Dones, Salut i Educació, la 20a edició d'enguany, en la 8a sessió, que és Conèixer per comprendre, obrint la mirada cap a la salut mental, a càrrec de Georgina Casanova Garrigós, professora del Departament d'Infermeria de la URB i sotsdirectora del Campus Terres de l'Ebre de la URB.
Uh-huh.
Com sempre, coordina Rosa Queralt Casanova, Olga Pérez Sala i José Miguel Jiménez González. serà l'espai Liceu Vives a les 6 de la tarda.
Este curs, que ja és un imprescindible a l'agenda del Centre Cultural.
Imprescindible total, perquè una vintena edició, o sigui, ara estem a l'any 2025-2026, però 20 anys són molts d'anys, ja.
Sí, 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 més que consolidats.
Molt. El 15 de juny continuarem, que tornarà a ser un altre dilluns, el taller de dibuix al model natural, al càrrec de la Cristina Montaner, que sempre es fa a l'espai de suport, i sempre es fa a les 4 i mitja de la tarda. I el projecte de cada dia llegim contes en veu alta a la biblioteca. El 16 continuarem en els contes, i també hi ha una xerrada a les 6 i mitja, que es diu Els mil dies d'or, fonaments per a tota una vida, a càrrec de Mar Peritxebel. Ella és finalista als Premis dels Treballs de Recerca de la Universitat Internacional de Catalunya amb aquest treball. I el vindrà a presentar aquí a l'Espai Liceu Vives.
Molt bé.
I arribem al 17 de juny, que ja és una nit especial, un dia especial. Bueno, tots els dies són especials, però este, pues, celebrarem la segona nit màgica de peluixos a la Biblioteca del Ter de l'Ebre, que serà una activitat adreçada a xiquets, xiquetes i famílies a les 7 de la tarda. Però el dia 18... serà la segona festa dels contes, lectures en veu alta, recollida dels peluixos lectors, la rotllana gegant i altres sorpreses. I tancarem en lo contacontes Hi-Hi Ja-Ja, a càrrec de la Mònica C. Vidal, dins del projecte Nascut per Llegir. I aquesta activitat també anirà adreçada a xiquets, xiquetes i famílies. Perquè los peluixos, la nit dels peluixos és la nit dels peluixos i comença... sempre comença un dia i continua l'endemà, perquè el primer dia es porten els peluixos, s'explica als xiquets i xiquetes què venen a fer, i l'endemà es venen a recollir i es fa la celebració, perquè els peluixos hauran triat un conte per a cada xiquet i xiqueta que tingui el carnet, clar, i que se'ls puguin portar en préstec.
Claro, pues dos dies molt xulos, no?, també per als xiquets i xiquetes d'aquí.
Sí, però claro, el dia 18 no podia ser quedar-nos aquí només, no.
No pot ser.
Ja sabem que això no es pot ser, i per tant continuarem en la presentació del llibre de Josep Pitarch, Arriem Banda, l'últim pirata de l'Ebre, que anirà a càrrec de Leonor Bertomeu, periodista i cap d'informatius de Canal Terres de l'Ebre. Se farà a l'Espai Liceu Vives a les 7 de la tarda.
Molt bé.
L'endemà, perquè portem un mes de juny de presentacions de llibres sense parar, 19 de juny pues, se presentarà el llibre El poder als teus peus, de l'Esteve Oliver. També es farà a l'Espai Liceu a les 6 i mitja de la tarda.
Pues així ha de ser, moltes presentacions de llibres, visca la cultura, Mariola.
Sí, sí, sí. El 22 de juny tornarem a tindre el taller de dibuix de model al natural a càrrec de la Cristina Montaner, perquè ja ho ha confirmat que serà hasta esta data. Després ja descansarem fins a l'octubre.
Vale, molt bé.
I el 30 de juny tindrem la trobada del Club de Lectura Virtual de Novel·la Actual, que es diu Safareig Lector, i tindrem la versió estiu. I va coordinat per la Joana Saragossa Vila i Eva Marín Fornós. Dic versió estiu perquè quan s'arrambarà més la data, doncs direm lloc i hora de realització, que probablement no sigui dins el Centre Cultural del Delta, però deixem la incògnita oberta, perquè encara no està confirmada.
No,
i serà un lloc, esperem que diferent i agradable, claro.
Molt bé.
Possiblement, no ho dic, anava a dir possiblement a la natura, però no ho dic.
No, però ens ho podem imaginar, no. Més o menys que es faci la idea a la gent.
Sí, que serà una miqueta especial, diferent, també.
Com t'agraden a tu les sorpreses,
Mariola? En sorpresa, sempre.
Molt bé, i que et volia dir, i quan tanqueu lo de cada...
Lo dels contes, sí, quan fem la nit dels peluixos, que després fem la celebració, és el dia que l'any passat ho vam fer així. Fem aquell dia la gran celebració, en la rotllana gegant, bueno, tot el que utilitzem en el dia a dia, pues, elevat al, no al quadrat, al, no sé a què.
A molt.
A molt, i fem un, pues, com un tancament xulo per a després tornar a començar l'octubre.
Molt bé, feu aquests mesos de descans, que també
sí,
és necessari.
Perquè farem altres coses.
Vale.
El juliol i l'agost farem altres coses. També hi haurà activitats per a xiquets i xiquetes d'una altra manera.
D'una altra manera. Sí. I a part, és que clar, només de gestió, tu, Mariola, de que cada dia hi ha algú llegint un conte, vull dir...
És...
Vull dir, és que cada dia de la setmana...
Sí, sí. Sí, sí, és una, és, en tema de gestió és, dona molta faena,
uh-huh.
Per
quadrar-ho, claro,
tot,
claro.
Per quadrar-ho tot. I quadrar esta agenda també, també és també molta faena.
Molta, perquè clar, no, no pot coincidir res cada...
No, no ha de coincidir ni res al centre cultural, ni ha d'haver cap altre acte al mateix moment organitzat a un altre lloc de l'Ajuntament.
Uh-huh. Claro. I com que és de poble, no pare, i jo sempre mato, pues clar, se complica cada vegada més.
Jo abans era, si s'arramba el cap de setmana, pues, però és que m'és igual, cap de setmana, que dilluns, que dimarts, és igual. Sempre hi ha uh-huh, coses, uh-huh. Sempre hi ha coses.
Però doncs, mira...
No en podem queixar-nos.
No, sempre n'hi ha, però...
I per a tots els gustos.
Sí, per a tots els gustos, per a totes les edats,
sí.
Tot... Però tu sempre l'aconsegueixes tancar, sempre la quadres, l'agenda, vull dir que... Fas
jo sempre
una
la quadro perquè me festegen moltes persones per estar en aquesta agenda. Ja t'hi vaig a dir ara que ja hi ha quatre coses tancades per al juliol.
Per al juliol, estem a principis de juny i ara sí. Ja... És que clar, sí. Un no para i és estiu.
No.
La calor diuen que frena les persones, però al centre cultural del Delta
no,
trobo que no.
No, perquè és un refugi climàtic.
Claro.
I al ser refugi climàtic...
Al contrari, la gent ve.
La gent ve.
Claro. Molt bé.
S'està millor allí que fora, eh?
Ja, home, evidentment que sí.
Sí, sí, ja t'ho pots creure, ja.
Pues no res, Mariola, agenda més que apuntadíssima. Moltíssimes gràcies, com sempre, i hasta la pròxima.
Fins al juliol.
Doncs, Marina, ja tenim apuntat a l'agenda tots els actes als que hem d'acudir este mes de juny.
Ja ens ho hem apuntat tot, serà un juny intens. Moltes gràcies, Cel.
Avui ens hem reunit aquí, arribats de tots els vents, per celebrar junts el camí, que anem guanyant la guerra al temps. Que seguim vius, el joc imprevisible, que en tenim prou, quan coincidim, enmig del laberint, d'aquest món impossible. I amb el cor a cel obert, de rialles i records, qüestionar tots els poders, celebrar els antics amors, vells somiadors vivint a la deriva, quan fa mal temps, si ens plora el cor, solem cantar cançons com si ens hi anés la vida. Seguim aquí, seguim sumant històries, seguim vius, salvant a poc tots els paranys. Seguim a prop, avui que fas anys. Seguim aquí, malgrat tota la boira del camí, els laberints de la paraula junts. Anem a poc perquè anem. Mort ens porti flors, quan la vida ens porti lluny, quan visquem en els records, quan el temps ens tanqui els ulls, tingues clar que tot és un miratge, potser al final ja haurem entès que no som gaire més del que donem als altres. Seguim històries, seguim vius, salvant a poc tots els paranys. Seguim a prop, avui que fas anys. Seguim aquí, malgrat tota la boira del camí, els laberints de la paraula junts,
tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos un vasco.
Vam acabar el maig, n'hem parlat amb una calorada i comencem l'estiu molt abans d'hora. Per tant, avui a la Meteo, la nostra secció meteorològica, parlarem de la calor, Sergi.
Sí, Marina, així és, perquè ens haurem de preparar perquè pugui venir aquest estiu. Ja saps que tot el que comença abans acaba després, en el cas de la calor.
Sí. El dilluns, sí, parlant amb un especialista en canvi climàtic, ens va dir que hi havia un 70% de possibilitats que fos un estiu molt calorós.
Jo diria que un 99,99% de que sigui més càlid que la mitjana, perquè això ja és l'habitual en la majoria dels mesos dels últims anys, i tal com hem començat l'estiu, no contem maig com estiu, perquè és primavera, evidentment, hi ha números de que se'n vagi força amunt, com els darrers estius, o sigui que tampoc seria cap cosa rara. Lo raro seria que aquestes previsions estacionals diguessin que tindríem un estiu molt més fresc, però ja es veu que no serà així.
Uh-huh. Anem al tema, anem, sí, a parlar d'onades de calor, perquè aquests dies ha fet molta calor, però no es considera onada de calor.
No es considera una onada de calor, perquè per considerar-se així ha de superar. Això és una cosa molt rara, perquè ens anem amb estadístiques, amb llindars, amb una paraulota que són els percentils, és a dir, i amb serveis meteorològics que cadascun utilitza el seu barem diferent. Ja sabem que tenim el Servei Meteorològic de Catalunya, tenim l'Agència Estatal de Meteorologia, i per definir una onada de calor utilitzen que durant 3 dies consecutius se superi el que s'anomena el percentil 98 o 95, és a dir, aquell 2% de temperatures més elevades registrades en aquell observatori al llarg de tota la sèrie climàtica. I en els mesos d'estiu, això què passa? Que si la onada de calor passa, per exemple, a la primavera, encara que se superi aquest percentil, per exemple, el Servei Meteorològic de Catalunya no dirà que estem en onada de calor ni emetran aquests avisos. En dies d'estiu, què passa moltes vegades? Que en tenim 2 dies consecutius, però el tercer a vegades és difícil d'arribar, o són 2, un para i l'altre hi és. O sigui, és una estadística que normalment camufla, o sigui, amaga, és una eina per amagar períodes càlids, al meu entendre, com a nivell estadístic. Però quedem-nos amb això, 3 dies consecutius superant aquest percentil, aquests llindars de temperatura. I a partir d'aquí és quan s'emeten tots els avisos meteorològics corresponents, els avisos de situació meteorològica de perill, tant per temperatures màximes com per temperatures mínimes, que són els nous avisos que han entrat en època més recent, en el cas del Servei Meteorològic de Catalunya, que també ens va avisant per temperatures mínimes altes, no només de nits tropicals, sinó de nits tòrrides, que després ja en parlarem, no? El que sí que hem tingut aquests dies, Marina, no és una onada de calor, però sí que hem tingut un pic de calor, en podríem dir.
Uh-huh. Quina diferència hi ha?
Els anglesos són molt d'anomenar coses d'aquestes, seria un flash heat, que anomenen ells. És una temperatura molt elevada durant un dia puntual, és a dir, unes hores puntuals, que s'assoleixen aquests pics de temperatura. Això passa, o aquí ens acostuma a passar, sobretot als indrets de la costa i el prelitoral, amb el que anomenem les ponentades i les garbinades, és a dir, situacions de l'oest i del sud-oest que fan baixar molt la humitat relativa i ens envien vents molt rescalfats, que és quan aquí a la costa assolim temperatures per sobre dels 37, 38, 39, 40 o fins i tot una miqueta més, com ha fet del tot excepcional, tant aquí a casa nostra com també a zones del País Valencià, on estan una mica més avasats aquests pics de calor, sobretot per les ponentades, per aquestes situacions de l'oest, de ponent.
Uh-huh. I també hem de parlar de que les temperatures mínimes a vegades se les consideren tropicals.
Sí, mira, el perill, o sigui, la calor està considerada com una situació meteorològica de perill, no? Per una banda tenim el perill d'aquestes temperatures màximes molt més altes de les normals, aquests pics de calor, però està comprovat que el perill més alt, o si més no, la situació més perjudicial per la salut humana, es dona a les nits, perquè a les nits nosaltres descansem, el cos humà descansa, i el que passa és que amb aquestes mínimes tropicals, tòrrides o roents, recordem que els llindars tropical que no baixa dels 20 graus, tòrrides que no baixa dels 25 graus i roents que no baixa dels 30 graus de mínima, el cos no descansa i és quan, per exemple, sobretot en aquelles persones amb problemes de salut o salut més delicada, gent gran, etc., més vulnerables, experimenten més mortalitat a la calor, perquè el cos no descansa, no pot descansar de nit, i si tens, per exemple, una malaltia crònica o un problema de salut important, doncs repercuteix molt més. I el que et deia abans, el Servei Meteorològic de Catalunya, crec que fa un parell d'anys, si no vaig errat, un o un parell d'anys, va començar a incorporar aquests avisos per onada de calor, no només per temperatures diurnes, sinó per temperatures nocturnes.
I sobretot això, aquestes nits tropicals a llocs amb molta humitat són horroroses, ja t'ho dic jo.
Sí, sí, i sobretot aquí tenim un concepte clar, que és el de les ciutats i el de la illa de calor de les ciutats. És a dir, el mateix que passa a l'hivern, que les barriades de grans ciutats tenim temperatures més baixes, que no pas al centre, a l'estiu passa exactament igual. Hem de comptar, per exemple, que al centre de Barcelona, parlem del barri del Raval, de Sants, de les Corts, ens n'anem a unes estadístiques de 110, 120, 130, 140 nits tropicals a l'any, amb un període que cada cop s'allarga més, perquè abans només era concentrat els mesos pràcticament d'agost i juliol, i ara s'allarga des del maig fins octubre. Per tant, a l'estiu, aquestes condicions pròpies de l'estiu, aquests llindars, es van ampliant en els mesos, que això, evidentment, és el que ens porta a parlar, o una de les conseqüències d'aquest escalfament que estem patint. I aquí, Marina, t'ho voldria relacionar també amb el tipus de calorades, o sigui, estem molt avesats a dir que les onades de calor ens arriben del sud, i així és, són masses d'aire subtropicals que venen del nord d'Àfrica, però masses de calor també acaben sent pròpies, acaben sent generades per la pròpia península ibèrica i per la pròpia continentalitat, allò que diem del, que és com una, abans ho deien Andalusia, que era la sartent d'Espanyola, doncs ara és una mica més de global. I per exemple, sí que és veritat que primer de tot ens ha d'entrar una massa del sud, però aquesta massa d'aire, a mesura que passen els dies, es va viciant i es va escalfant i es va escalfant i va perdent humitat i es va escalfant i genera que cada cop que passa fa més calor. I no només en zones costaneres o en zones interiors, sinó els observatoris on s'està notant més o s'està començant a notar més això són els de la muntanya i mitja muntanya, litoral i prelitoral. És a dir, Massís dels Ports, Prades, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Collserola, Garraf. Són els observatoris que estan donant més senyal, no només de mínimes tropicals, perquè, per exemple, a 1.000 metres d'alçada o 900 metres d'alçada ens podem trobar alguna nit que no es baixa de 25 graus, una cosa absolutament impensable anys enrere.
Per tant, hem d'anar en compte amb la calor i com la podem mesurar?
Doncs, evidentment, la mesurem amb el termòmetre, evidentment, però atenció...
Quina sorpresa!
No s'hi val, quina sorpresa, no s'hi val amb els termòmetres aquests de farmàcia o de carrer, amb tots els respectes a les farmàcies i als carrers, sinó que, com hem comentat moltes vegades també en aquesta secció, han de ser mesurats per estacions meteorològiques que compleixin les condicions idònies, estàndard, de qualitat de mesura, i són justament aquestes estacions i aquestes mesures les que ens serveixen per definir el que hem anomenat també alguna vegada els rècords, o parlar de rècords, o quan s'assoleix aquest llindar, o per fer servir totes aquestes temperatures que després d'aquí en traiem els llindars, traiem els percentils, traiem els avisos meteorològics i tot el que hem començat parlant en aquesta secció.
Doncs seguirem de ben a prop què passa aquest estiu amb la calor. Moltes gràcies, Sergi, una vegada més per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos, com anomenes tu, coses friquis del temps.
Doncs fins la propera, que vagi molt bé.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el món.
Parlant de calor, arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. El projecte de renaturalització dels patis de l'Escola Empúries s'executarà